Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Colòmbia haurà de decidir entre el líder ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda. Han sigut els dos candidats més votats en la primera volta dels comicis presidencials colombians. Corresponsal a Sud-amèrica, Joan Biosca, bona nit.
Hola, bona nit. 21 de juny, segona volta entre l'extrema dreta i l'esquerra colombianes, cara a cara a les urnes entre Abelardo de la Espriella i també Iván Cepeda, de la Espriella, outsider d'aquestes presidencials, empresari conservador, abanderat de l'extrema dreta. Iván Cepeda, vell conegut de la política progressista colombiana i actual senador, passa en el balotatge, quedant tercera la dreta tradicional liderada per Paloma València, lluny de tots dos. El dubte d'aquestes presidencials a Colòmbia era saber amb qui disputaria la segona volta Cepeda, el candidat de l'esquerra, si contra el de l'extrema dreta o bé contra la candidata de la dreta tradicional. Enigma resolt. Extrema dreta contra esquerra a Colòmbia, tots dos amb un 40 i poc per cent dels vots. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Buenos Aires.
Repassem ara altres informacions en forma breu amb la Carola Gil.
La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord d'educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions.
La delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar l'agressió policial a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La dona ha rebut una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que l'ha fet caure. A dins l'edifici hi havia reunits representants sindicals i de la Conselleria que intentaven arribar a un acord per posar fi a la vaga indefinida. Els delegats sindicals es neguen a abandonar l'edifici.
Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero.
Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. El carrer Marina de Barcelona torna a estar obert a partir d'aquest dilluns a l'altura de la Sagrada Família, després de gairebé mig any amb l'accés limitat per les obres de reurbanització.
Els treballs davant la façana del Naixement s'han fet per garantir l'encaix urbà del temple amb la plaça Gaudí. També s'ha ampliat l'espai per adequar-lo al volum de visitants i reduir la massificació turística. Jordi Valls, regidor de l'Eixample.
Doblar el número d'agents cívics dins aquell entorn, que són molt necessaris, continuar incrementant el volum d'activitats vinculades als nens i nenes i d'activitat comunitària dins els entorns de les zones verdes de la Sagrada Família i continuar desenvolupant el projecte de busos 4.0 que en aquests moments encara estem en fase d'alguns ajustaments.
Les obres han durat 8 mesos i han tingut un pressupost de 2 milions d'euros.
Esports, el Barça de bàsquet ha perdut contra el València 77-102 en l'últim partit de Lliga i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia tots dos amb el factor pista en contra.
Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol. Amb aquests resultats, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
L'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
Marco Bezzecchi s'ha endut el GP d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè.
Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè corredor de la història a guanyar les tres grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta.
I en handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrota 38-29 al Ciudad Real.
Fins aquí les notícies.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Sisena temporada de Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
Miraven i feien moltes coses que no quiero hablar. Eren sinvergüences.
Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna. El programa on parles tu.
Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, se't gela la sang.
Per orelles fines i cors oberts.
De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies amb Montse Virgili.
Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts, va que tornem a ser aquí a la segona hora de la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio, encara moltes coses per explicar-vos i amb molts oients per escoltar que truquen al 93-201-7474, com la Maria Rosa des de Valldoreix. Bona nit.
Bona nit, Marta. Bona nit. A veure, jo, mira, vull fer una pregunta, perquè la meva neta resulta que tenen una terrassa i s'han posat una gespa artificial.
Sí.
I veig aquí que quan s'hi passen per damunt els hi fa, bueno, els hi passa com a la corrent. I si la mullen una mica ja no li passa, però si no, sí. Jo dic, mira, ja te trucaré, dic jo a la Marta i ho preguntaré a veure si hi ha alguna persona doncs, que també li ha pogut passar.
I això és amb una terrassa, eh? D'un...
Sí, és una terrassa, sí. I ells la tenen, doncs, emposada damunt de la rajola que tenien, com sí, si diguéssim, sí. No que tenen. Sí. No tenen terra sota ells.
Tenen rajola. I és amb una planta baixa o és amb un pis?
No, no, és una planta baixa.
És una planta baixa.
Ells estan esparreguera. Sí. Ells estan esparreguera i tenen aquesta d'allò així.
I si es mulla no li passa la corrent? I sense
no,
mullar sí?
Si es mulla no li passa. Quan s'asseca tu...
Quina cosa més estranya.
Són tirons.
Ai. No és que cremi i piqui. No, no, és que passa la corrent.
Sí, sí, és allò que te passa, que te'n rampes.
Oh.
Sí. Sí, 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 l'han posat ara nova. Jo dic, mira, t'ho preguntaré si hi ha algun oient que també que li ha passat.
Que s'hi hagi trobat o algun expert.
Algun remei.
Clar, o algú que posi gespes artificials i sàpiga què passa.
Ah, això mateix.
Si fa contacte amb no sé què i a sota
sí,
ja no
sí,
sé què.
Sí, sí, jo que sé, no sé, sí, no sé, no sé.
Clar,
no sé.
Però jo anava a dir, els que li van posar la gespa no saben dir-li perquè li
no,
passa
no,
això.
No, no, s'ho han posat ells.
Ah, d'acord, s'ho han posat ells.
Sí, s'ho han posat ells,
clar,
sí, sí.
Clar.
Sí.
Doncs a veure si entrem sí, l'aigua sí. Clara d'això.
si trobem algú...
Ho trobo molt, molt curiós. Perquè no, hauria de semblar...
M'ha dit, quan d'allò, dic, nena, dic, tu preguntaré la nit dels ignorants, fill meu.
A veure si algú ens ho respon. És que, sí, és que sí, ho trobo molt si curiós. Jo... Tinc m'encuriosit de mi i tot, sí, sí.
Sí, dic, a veure si, dic, si algú que ho sap.
Perfecte. Doncs va, Maria Rosa, a veure si en traiem l'aigua clara.
Moltes... Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Marta, que vagi bé, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Adéu. Veus, hi ha coses que dius, gespa artificial a sobre de rajola, a terra, amb una planta baixa, i quan està posada passa la corrent, i quan està mullada, no. Que hauria de ser el contrari, no? A vegades, quan les coses estan mullades, quan passa la corrent. Va, segur que hi ha algú que hi entén molt i que ens trucarà i que li solucionarà, i la neta de la Maria Rosa tindrà la solució al que passa. Ens heu deixat altres missatges també al WhatsApp de la nit dels ignorants, mentre truqueu al 93207474 i jo els llegeixo. Per exemple, la Montserrat ens diu: m'agradaria saber on van els diners descomptats als mestres i professors que han anat a la vaga aquests dies que no han treballat perquè fan vaga, i tu no cobres perquè no has, perquè has fet vaga. Aquests diners on van a parar? Ens demana la Montserrat. En Joan Manel, des de Cambrils, diu: algú pot explicar per què els pensionistes de 18 a 60.000 euros, entenc el barem del que cobren, no fan les mateixes franges de copagament que el general? Diu: no és el mateix cobrar 20.000 que 50 o 60, oi? Diu en Joan Manel. És la pregunta que fa. Després, la Mercè, des del carrer Indústria de Barcelona, diu: el doctor Jordi Garriga, meravellós. El doctor Jordi Garriga és el proctòleg que vam convidar divendres, que va participar al programa. Diu la Mercè: m'agrada molt, a part de bon doctor, és simpatiquíssim, tot molt ben explicat. Gràcies per portar-lo, Marta. Doncs mira, me n'alegro que us hagi agradat. La Dolors, des del barri de Sant Andreu, diu també: el dijous em va fer molta il·lusió escoltar el doctor Garriga, un home entranyable i carinyós amb els seus pacients. Ah, la Dolors el coneix, coi. Diu: mira, va ser metge dels meus pares i tiets i sempre era molt carinyós. La seva esposa era la seva infermera, eren un tàndem meravellós, ens diu la Dolors. Després, també afegeix la Dolors al mateix WhatsApp, diu: també dijous va trucar una senyora demanant disculpes perquè quan va escoltar per primera vegada la nit dels ignorants, a càrrec de Carles Cuní, va pensar que no duraria gens. I la Dolors, des de Sant Andreu, admet: jo també. Diu: era una mica furro. I entre parèntesis ens diu: paraula pallaresa, furro, jo no havia sentit mai, és molt bonic, trobo. Algú m'hauria d'explicar, algun ignorant hauria de trucar i explicar-me què vol dir furro, perquè jo no ho sé, jo no sé què vol dir furro. Diu: era una mica furro, paraula pallaresa, quan es dirigia a la gent, però també era molt divertit. Res més, endavant, salut i força. Gràcies, Dolors. I la Magda, des de l'Eixample de Barcelona, diu: soc la Magda de l'Eixample. La del filiforme, que va trucar, és veritat, per dir que la goma de pollastre que referia al doctor Garriga, algú li va explicar una vegada que es deia goma filiforme, i això ho vam descobrir la nit de dijous a divendres. Diu: jo també escolto la nit dels ignorants des del seu inici, amb el Carles Cuní, passant per la veu dolça de la Sílvia Tarragona i què dir d'en Xavier. M'ho vaig passar molt bé amb els seus acudits. Diu: moltes felicitats, Marta, crec que t'has fet teu el programa, és sumament interessant i tens una infinita paciència amb els consellers, em diu la Magda des de l'Eixample. Santa paciència, què faríem sense la paciència? És molt important la paciència, o sigui, és molt important per fer tot a la vida. Per fer un programa de ràdio que es diu La nit dels ignorants, potser fins i tot una miqueta més és important la paciència. Doncs va, voleu trucar al 93207474 o anem a una altra conversa interessant que podem aprendre moltes coses? Vosaltres decidiu. Tic-tac, tic-tac. Doncs va, anem a una conversa que podem aprendre coses força interessants.
La nit dels ignorants amb Marta Romagosa. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together.
Hola, bona nit, Marta. Estic impressionat. No em pensava mai que podria parlar per la ràdio.
Per què?
A la nit dels ignorants, perquè un programa que escoltava de petitet i tota la pesca durant tota la vida. I avui que tinc una pregunta concreta, dic, bueno, vaig a provar-ho.
Però m'estàs primera... dient que no havies trucat mai?
Mai, mai. Per
Ostres, quina il·lusió.
Que bo, que bo.
Que bo, que bo.
Impressionant. M'he quedat parat i costa la primera. I, bueno, després de tants anys escoltant a tothom que ha passat, el Cuní, l'altre aquest, bueno, tot el Solà.
Tothom,
clar. I ara
clar.
Tu, que m'encanta el programa tal com el fas, Marta, és estupendo. So happy together.
La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
Va, que ara farem feliç segurament a l'oient que ha fet avui una pregunta a través del WhatsApp de la nit dels ignorants, perquè ens truca al 932017474, la Neus, des de Manresa. Bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé. I molt bon programa. Ha trucat una senyora preguntant si a la sopa de carbassó i puerro,
sí,
sí, i podia posar pera o poma,
correcte,
que era millor.
Sí, doncs la Núria des de Matadepera ens ho ha demanat, sí.
Sí, doncs poma.
Poma?
Poma, li sortirà boníssima. Jo li... Bueno...
Tu ho fas, mi, eh?
Sí, sí, ho faig i em queda molt bé. I a vegades hasta l'he feda amb carbassó i carbassa i també li he posat la poma.
Que bona.
La poma queda molt bona, aquestes sopes de verdura.
I la poma la fas bullir igual amb els altres ingredients, al mateix
amb
moment?
Amb els altres ingredients, com si fos una ceba, com
sí,
si fos... Igual. A vegades poses això, que la fas carbassó, puerro, i a vegades hi poso ceba, depèn.
Sí, sí, vas variant, no? Depèn del que tens.
D'allò. I la poma, i el dia que poso poma, ho noten, eh?
Ah, sí?
Queda molt bona.
Estic sí, pensant que de cara ara al bon temps, deu sí, ser fins i tot més refrescant, perquè la poma...
Més refrescant.
Oi que sí?
Sí, sí, sí.
Ah, doncs mira, jo també ho provaré, Neus. Mira, m'has donat una idea.
La poma, jo hi poso, no hi poso la golden, o sigui, la groga, sinó... l'altre tipus de poma, no?
Que, més àcida no sé, o no?
Això mateix, bueno, d'aquestes que són una mica, sí.
Una miqueta
sí,
més àcida.
Sí, la poma de Girona, per exemple.
O la poma de Girona, sí.
Sí.
Doncs mira, sí, prenc nota i ara tinc uns carbassons per fer qualsevol dia i provarem poma.
I posa-li,
ja ho diré.
I ja m'ho diràs.
Sí.
Li poso... Jo li poso pelada, eh?
Sí, però, bueno, sí. Jo també, la poma també pelada, no? En tot cas, sempre
sí,
deixo un carbassó sí, amb pell i l'altre
sí,
sense,
sí,
perquè li dona més sí, aquell verdet.
No és aquell d'allò, però sí queda molt bona, eh?
Doncs mira, ara em copiaré de la pregunta que ha fet la Núria i la resposta de la Neus, ara jo em copiaré, faré aquesta crema de verdura, que sóc molt de cremes, i més ara fresquetes, boníssima.
Jo també, ara l'estiu, sí.
Viuria de cremes, jo, sí, sí, boníssim.
Sí,
doncs Neus, moltes gràcies per la recomanació, d'acord?
D'acord.
Que vagi
bona
molt
nit,
bé. Adéu-siau, bona,
bona nit.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
¿Qué te lo impide?
Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
¿De dónde sacaste esa idea?
Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
No quiero discutir más contigo.
Aquesta és una de les escenes claus de la mítica pel·lícula 2001, Una odissea de l'espai. La conversa entre l'astronauta Dave i en Hal, aquesta veu que ara tots diríem que és una intel·ligència artificial, però no ho teníem tan clar quan es va fer la pel·lícula l'any 1968. Aquest 2026 ha estat l'any en què la intel·ligència artificial s'ha començat a desplegar massivament segons els analistes del sector, i no sense controvèrsia. Segur que això... també ho heu percebut. Avui, però, us proposem descobrir una cara clarament positiva d'aquesta eina, l'aplicació de la intel·ligència artificial a la salut mental. Per exemple, emprar aquesta eina per detectar possibles intencions de suïcidi a través de les xarxes socials. Aquest és un dels projectes de l'Anna Freire, enginyera informàtica, que investiga com la intel·ligència artificial pot ajudar a prevenir el suïcidi o l'anorèxia, per exemple. L'Anna, també, és vicedegana d'Impacte Social i Innovació Acadèmica de la Barcelona School of Management de la UPF, la Pompeu Fabra. Anna Freire, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Per il·lustrar una mica l'objectiu de la teva recerca, res millor que explicar el cas que vas trobar a les xarxes i que, de fet, crec que és d'on parteix tot i et va despertar aquest interès, oi?
Sí, totalment. De fet, va ser una casualitat que jo estava en les xarxes socials i vaig trobar una publicació d'una noia que anunciava el seu suïcidi, no? I, efectivament, aquesta noia va morir i jo vaig començar a llegir les publicacions prèvies d'aquesta persona en les xarxes socials, no? I estava molt clar que havia deixat algunes pistes de que no estava bé, de que estava passant un procés depressiu, i ahir va una mica néixer la idea per què no fem un sistema d'intel·ligència artificial que d'alguna manera estudia aquests casos i faci algun tipus d'intervenció per evitar que aquestes persones que al final que prenen aquesta decisió fatal, no?
Clar, tu dius que vas tirar enrere, vas mirar altres publicacions d'aquesta mateixa persona i que vas intuir-ho, detectar-ho en què? En el que diuen, en com ho diuen, en imatges que pengen, en vocabulari que fan servir?
Sí, la primera publicació sí que és veritat que era només en text, però nosaltres el que fem amb el projecte és analitzar el text, les imatges i el comportament. Tenim aquestes tres dimensions d'anàlisi, no? En el text, per exemple, què paraules utilitzen que estan relacionades amb suïcidi, amb depressió, amb trastorns de la conducta alimentària, en imatges, si tenen una similitud alta en altres imatges que estan relacionades amb suïcidi o amb aquests problemes, i en comportament, per exemple, si publiquen a la nit perquè pot ser que tinguin un trastorn del son, o si tenen amics, no? Suport social, si tenen persones que segueixen i aquestes persones també les segueixen a ells, i una mica el comportament general que fan a les xarxes socials.
Clar.
I això ens ajuda a nosaltres a classificar aquestes persones en un comportament de risc o un comportament que nosaltres diem de control, no? De que no estan en risc de suïcidi.
Ja. I aquí, Anna, quin paper pot tenir la intel·ligència artificial? Perquè jo no sé si tothom que ara ens escolta sap que hi ha, si m'equivoco, em rectifiques, la IA sí, predictiva, sí. I la que és més recent crec que és la IA generativa. No sé si vosaltres, amb la vostra feina, en quina treballeu i quin paper hi pot tenir aquesta IA aquí.
Sí, molt bé. M'agrada que em feies aquesta pregunta perquè realment molta gent només coneix la IA generativa, no? com la dels chatbots ChatGPT o Claude, etcètera, no? Però és veritat que nosaltres utilitzem una versió més clàssica de la intel·ligència artificial que és molt potent per aprendre d'exemples, no? Pot aprendre a classificar, pues en aquest cas, usuaris en risc o usuaris de control, pot aprendre a classificar diferents coses, no? També en el món empresarial s'utilitza molt. I com aprèn d'exemples? Doncs nosaltres el que vam fer és donar-li exemples de aquestes publicacions són d'usuaris en risc. Òbviament, van ser classificades amb psicòlegs i psiquiatres. I aquestes altres publicacions són de persones que encara que parlin del suïcidi, de depressió o això, no estan relacionades amb un perfil de risc. Doncs l'algoritme el que fa, en el fons són models matemàtics i estadístics, que el que fan és aprendre de les característiques d'aquests exemples que nosaltres li passem, no? I som capaços de detectar una ideació suïcida a un 85% de precisió, que és la mateixa precisió que un grup de psiquiatres en detectar la ideació suïcida, i fins a un 95% els trastorns de la conducta alimentària, com pot ser l'anorèxia o la bulímia.
És molt alt, no?
Sí, és molt alt, però sí que és veritat que aquestes persones, sobretot les persones amb anorèxia, tenen un vocabulari particular, un vocabulari específic que utilitzen en les xarxes per identificar-se entre elles, i així cerquen aquests hashtags, no?, aquestes paraules, i poden trobar consells de com perdre pes i totes aquestes coses. Doncs és una mica més fàcil perquè tenen aquestes paraules clau, diguéssim.
Clar. Una cosa és detectar tot això, que, segons expliques, doncs es pot fer amb aquest tant percent tan elevat, que està molt bé. Però aquí hi ha un detall important, que jo crec que al principi va ser un obstacle per vosaltres. Clar, el més fàcil seria rastrejar aquest perfil, l'activitat de l'usuari, i si trobes un risc, doncs intentar evitar aquella conducta, per tant, oferir ajuda. Però aquí topem amb la normativa europea, que prohibeix, no?, rastrejar dades privades. Per tant, davant d'això, què podem fer?
Sí, exactament. El problema és que les dades de les xarxes socials es consideren dades personals i no podem rastrejar-les, utilitzar-les sense el consentiment dels usuaris, no? Doncs si nosaltres hem de tenir el consentiment dels usuaris per fer aquesta feina, òbviament, doncs, perd tot el sentit, no? Doncs el que nosaltres vam fer és analitzar les xarxes socials de manera completament anonimitzada, traient el nombre d'usuari, identificador d'usuari, mencions a altres usuaris, números de telèfon, localitzacions, etc. I el que fem realment és no estudiar un usuari en particular, sinó estudiar com es comporten en general, en comú, què perfil tenen en comú aquells usuaris que de manera anònima van ser qualificats com risc de suïcidi, no? Què edat tenen, què sexe, què temes, de quins temes parlen i tot això. Doncs el que nosaltres fem és extreure un perfil de comportament i demogràfic comú a aquestes persones que van ser classificades com en risc d'ideació suïcida, no?
Molt bé. Clar, una cosa...
I després fem la intervenció, òbviament, no?
Clar, sí. clar, perquè si no, de l'altra manera, no pots anar-hi directament perquè hi ha aquest topall, no?, o aquesta normativa europea, i aquí ja no pots entrar. Ara m'has fet pensar, Anna, en una experiència personal, que ara una mica s'han posat els pèls de punta, perquè una vegada a Facebook, ara ja fa un temps, allò que et segueix gent que coneixes i a vegades gent que no. I era una persona de feia molts, molts anys que jo coneixia del meu poble. I vaig començar a veure algunes publicacions que vaig pensar... Vaig tenir una intuïció de que no estava gens bé. I al cap de poc, la noia va desaparèixer i al cap de poc la van trobar morta. Clar, en aquests casos, que ara al dir-me això no es pot fer res, penso, clar, si tu coneixes la persona o coneixes la família, clar, a nivell privat potser el millor és potser sí intentar fer alguna cosa, no?, saltant-te la normativa i el que sigui, en base a ajudar, no?, i a fer que aquella
sí,
persona no faci res de manera definitiva, no?
Intentar parlar, que al final som tots humans, no?
Sí.
I els sers humans som sers socials i tenim aquesta necessitat de comunicar, de parlar, i moltes vegades aquesta gent està patint però realment no vol morir, no? El que vol és
cridar l'atenció, potser,
sí,
acabar amb el patiment.
Sí.
Clar, tu deies que hi ha comportaments, hi ha paraules, que m'ha quedat clar, hi ha comportaments, a quina hora publiquen, però també les imatges també es poden identificar segons quines imatges es publiquen?
Sí que és veritat que en la precisió final dels algoritmes no tenia un pes molt alt, no?, la part de la imatge. No ens ajuda tantíssim a determinar si una persona té una ideació suïcida o no. Sí que ajudava més en el cas dels trastorns de la conducta alimentària, perquè són problemes on les noies habitualment sí que pengen fotos de les cames, de fotos habitualment amb el cos... i no ho sé, de pastilles o de laxants, de coses que prenen per perdre pes, no? I són molt més particulars perquè també habitualment aquesta gent el que té és un altre perfil anònim on publica totes aquestes coses i que està en una comunitat dels trastorns de la conducta alimentària. No, no són publicacions que podem trobar habitualment en les nostres xarxes, no? Però sí que és veritat que existeixen aquestes comunitats amb fotos molt particulars i contingut molt agressiu i que són comunitats que realment són molt danyines, no?, per a aquestes persones.
Les xarxes de què parles? La recerca l'heu fet a X, majoritàriament?
Sí, 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 exactament. Sí, perquè a X no hi ha ningú contingut bloquejat i podem descarregar dades també de manera automàtica. El moment en el que ho van fer també de manera gratuïta, doncs va ser, òbviament, una de les raons perquè vam escollir X, sí,
l'antic Twitter. Però seria aplicable a altres xarxes, també?
Sí, sí, de fet, el que nosaltres fem és, una vegada que estudiem els perfils de comportament o demogràfic comú a persones en risc, la intervenció la fem en Instagram i en TikTok, perquè com vam veure que aquests perfils era de gent molt, molt jove, van dir, ok, doncs la intervenció, que són campanyes en telèfons d'ajuda o xats que ofereixen suport emocional gratuït, ho fem mitjançant Instagram o TikTok.
És a dir, si detecteu en aquestes conductes en segons quin lloc, de cop i volta, en l'Instagram de la persona li apareixen com uns anuncis d'aquestes campanyes de prevenció. Perquè la puguin veure, no? Perquè l'algoritme, sí, ha triat, exactament, això i et van sortint. És allò que tu a vegades mires una cosa i al cap d'una estona va repetint-se el mateix patró i et van sortint, no sé, el dia que t'atures en un vídeo d'animals et surten 50 vídeos d'animals, doncs si tu fas servir aquestes paraules i tu estàs en risc, de cop i volta et surten aquestes campanyes, no?
Exacte, com si fos un anunci, no? Un producte, però exacte, sí, sí, sí.
I aquí hi ha Instagram i TikTok també, i Facebook, tot?
TikTok també.
Sí.
Facebook també, perquè Instagram i Facebook són de la mateixa empresa, doncs si fas una campanya a Instagram apareix també a Facebook, no?
Clar.
Però des de l'any passat van tenir també una ajuda per part de TikTok que ens financia les campanyes, doncs des del 2025 llancem també campanyes a TikTok, uh-huh. Sí. Sí.
I podem fer una mica ja de balanç de saber quin feedback o quin retorn, segons l'experiència, quins resultats heu tingut de moment?
Sí, sí, mira, la primera campanya era una campanya telefònica exclusivament, es va lançar en tota Espanya, però amb un telèfon d'aquí de Barcelona, que és de la Fundació Ajuda i Esperança de Barcelona. I vam incrementar en un 60% el nombre de trucades al telèfon de prevenció de suïcidi de la Fundació Ajuda i Esperança. La tercera campanya va ser amb un número de chat, també de la Fundació Ajuda i Esperança, en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, i vam multiplicar per 10 les converses que arribaven al chat de suport emocional. I ara mateix estem ja també fora d'Espanya, tenim campanyes llançades en Colòmbia, en Xile, en Perú i en Panamà. I el resultat és molt similar. En Panamà, per exemple, va incrementar fins a un 86% el nombre de trucades a un telèfon d'ajuda, no? Doncs estan funcionant, estan arribant a la gent que realment necessita ajuda i estem molt contents. I el que volem ara és precisament mantenir la financiació d'aquestes plataformes o d'empreses, de donacions, el que sigui, per tenir aquestes campanyes actives tot l'any, no? Perquè el que sí veiem és que quan aquestes campanyes finalitzen, es desplomen, no?, les trucades, els xats, etc. Uh-huh. Perquè no està arribant a la gent que ho necessita, no?
Déu-n'hi-do. És que, clar, amb això segur que es redueixin els suïcidis, es redueixen les anorèxies, no?, mentre duren totes aquestes campanyes, perquè, com tu dius, arriben a la gent que més ho necessiten o que necessiten veure aquell missatge, no?
Exactament. De fet, en la tercera campanya que van fer amb el telèfon, amb el xat de suport emocional de la Fundació Ajuda i Esperança, en 3 mesos de duració de la campanya, només 3 mesos, es van activar en 25 ocasions els serveis d'emergència i es van produir 2 rescats, no? Que els rescats quan la persona ja va cometre el suïcidi però està viva i es pot salvar, no?, la vida d'aquesta,
clar,
persona.
Sí, sí. Escolta'm, Anna, una eina com aquesta tan potent per detectar problemes de salut mental a través de les xarxes s'ha de quedar a la universitat o l'haurien de fer servir ja les institucions sanitàries?
No l'haurien de fer servir, segur. I he de dir que la Generalitat de Catalunya ens va trucar i van fer ja una prova pilot i ara van fer un altre estudi per fer un projecte més gran, no? Però és realment l'únic govern que ho està implementant, no?
Ah, sí? El
Quan
govern
és
de Catalunya?
Eina... Sí. Sí, 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 sí. I és en el projecte Obrofil, que és el mateix. L'estudi ho vam fer nosaltres i tot, i va col·laborar també la Fundació Judea Esperança, però sí que és veritat que és l'únic govern que ho està implementant, no, per iniciativa seva. I és una pena perquè realment els números diuen l'impacte que està tenint no només aquí, sinó fora d'Espanya també. No,
no, no, i tant. Un detall ens han xivat de la biografia de l'Anna Freire, explicada per ella mateixa, és que quan era petita volia ser metge per salvar vides. Al final, creus que estàs demostrant que la informàtica, la IA, també pot salvar vides? Mira que moltes vegades la critiquem, l'ús que se'n fa. Però en aquest cas, jo crec que tothom que està escoltant signaria perquè això doncs estés a tot arreu i pogués salvar vides, no?
Sí, totalment. I és que jo crec que a vegades no mirem la part més positiva de la intel·ligència artificial, no? Parlem, com tu dius, de la part més negativa, però té un potencial enorme, sobretot per classificar, per fer prediccions, per ajudar en temes de salut, no? Que al final és el sector on haurien de posar més finançació, més recerca, més recursos, perquè al final som nosaltres els que estem detrás, no?, de tots els sistemes, sí, de salut, que ho necessitem. Doncs la intel·ligència artificial, sense ningú dubte, té un potencial enorme per fer diagnòstics, tractaments, òbviament com una eina de suport a la decisió, no, no per reemplaçar a un doctor o una doctora, però sí, sí. Jo crec que cal comunicar més, com esteu fent ara vosaltres, aquesta part més positiva de la intel·ligència artificial, perquè jo crec que també és una manera en què la gent le pot perdre por,
la por,
no?
Clar. Sí, sí, sí,
sí, exacte.
Claríssim. És l'Anna Freire, enginyera informàtica, que investiga això que hem explicat, com la IA pot ajudar a prevenir, per exemple, suïcidi o anorèxia, com s'està demostrant amb totes aquestes campanyes. Anna Freire, moltíssimes gràcies per participar avui a la Nit dels Ignorants i explicar-nos el projecte.
Moltes gràcies a vosaltres i bona nit.
Bona nit.
Tanta inteligencia artificial a mí me tiene un poco mal o existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tantos dilemas de moral. Para mí será adelanto si repara tanto atraso, tanta brecha digital, realidades desiguales. ¿Se imagina la ironía que la IA sea la guía de carencias afectivas, ser tu novio, ser tu tía? La contraseña del humano es el lenguaje que creamos, las palabras y los besos, los sonidos y los gestos. Por eso yo les ruego protegerla bajo fuego, que perder la contraseña es quedar de nosotros fuera. Ay, 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 ay. Tanta inteligencia artificial a mí me tiene un poco mal o existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tantos dilemas de moral. Y que no se malentienda, soy la primera en la defensa de la técnica y la ciencia a favor de la gente y la tierra. Pero algo no me cierra, es que sigue habiendo guerras y sospecho que las luchas de poder serán eternas. El ego necesita un sistema operativo con freno y contrapeso que lo pare si es extremo. Lo que nos opera va debajo de la mesa, el deseo y las pulsiones, todo lo que el cuerpo expresa. Tantas emociones que se guardan en cajones, tantas teclas y botones que disparan las pasiones. Tanta inteligencia artificial, tan poca de la emocional, ¿por qué no avanzan a la par? Ay, 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 ay. poco más de tiempo, tiempo para el procesamiento. Tal vez deberíamos ir más lento, darnos un poco más de tiempo, tiempo para el procesamiento.
La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat.
No,
és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
Unilla. Ja ho sé,
que és
el mateix que la IA.
Que que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el caneló.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual.
Ai,
i fa servir els mateixos arguments, que és sóc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Ets una genocida del temps.
La millor hora del dia.
Tres minuts i arribarem a 3:45 de la matinada, a la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, al 93207474. Déu-n'hi-do les coses que hem arribat a contestar i ara les coses que hem arribat a aprendre amb aquesta conversa, però tenim algunes preguntes en el POU que encara ningú ha respost. Jo us les torno a explicar i si considereu que teniu resposta i la voleu donar ara en directe o bé deixar un missatge de WhatsApp al 667-220-148, per exemple. La Pilar, des de Barcelona, ens demanava on ens podem adreçar per demanar millores en l'enllumenat de la capital catalana. En Manel, des de Sant Andreu de la Barca, per què un any humà equival a 7 anys d'un gos? L'Adam diu, és possible batejar un nadó amb cerimònies de dues religions diferents? La meva dona és de religió ortodoxa i jo sóc de religió cristiana. Quan ens envia missatge ens deia d'aquí poc seré pare. Jo no sé de quan és el missatge, però jo potser ja deu haver estat pare, potser, i encara no li hem respost a la pregunta si es pot batejar un nadó amb cerimònies de dues religions diferents. En Miquel, des de Sabadell, quants lavabos públics hi ha a Barcelona i si n'hi ha algun obert de nit? En la Laura, des de Tarragona, diu, l'aigua embotellada porta algun tipus de conservant que fa que no es podreixi? I en Joan, de Santa Coloma de Gramenet, justament fa un moment parlàvem sobre la IA, ens demana, la intel·ligència artificial aconseguirà copiar la intuïció humana? Aquesta és de premi, aquesta resposta. Si algú la sap, doncs és de premi realment. I també tenim, i podem obrir a aquesta hora, el capítol de preguntes contestades. Va, que el programa de fa uns dies, en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà, ens feia aquesta pregunta relacionada amb l'espai exterior.
Quina temperatura hi ha, per exemple, a l'espai en general, exterior?
Doncs mira, aquí li hem demanat que ens... Perquè això ningú ens ho havia contestat i vam considerar, l'Aina va dir, això ho ha de contestar un expert, efectivament. Doncs qui li hem demanat que ens fes la resposta és Salvador Ribas, que és el director del Parc Astronòmic del Montsec.
Bé, quan ens preguntem sobre la temperatura a l'espai, primer que ens hem de preguntar és què és la temperatura o com la mesurem. D'alguna manera, mesurar temperatura vol dir mesurar el moviment de les partícules, no? I quan estem parlant de l'espai, l'espai és essencialment buit. És a dir, que no hi ha material, no hi ha partícules, no hi ha res en el qual, sobre el qual mesurar aquesta velocitat a la que es mouen, no? En la qual cosa, doncs, quan hi ha un buit absolut, que no hi ha res, diguéssim, doncs no podem parlar de temperatura, no? De totes formes, doncs, el que sí que hem de considerar és que, doncs, aquesta temperatura que tinguem, les partícules, que les poques que hi hagin, quina temperatura tenen, o si nosaltres, diguéssim, ens exposéssim, doncs, en aquest lloc, què és el que sentiríem, doncs, el que succeeix és que quan estem a prop d'una zona, doncs, d'una estrella, doncs, si rebem la seva radiació, com quan estem a prop del Sol, doncs, la nostra temperatura, doncs, pot tindre valors molt alts, fins i tot si estem en un planeta molt proper a una estrella, no? I per altra banda, si estem en un planeta llunyà o estem a la banda oposada, és a dir, la banda que està a l'ombra, podem tenir temperatures molt baixes, no? Però si volem encara donar una miqueta més la volta i volem preguntar-nos quina és la temperatura de l'espai en general, és a dir, doncs, si no li donen la radiació de cap estrella, quina és la temperatura de fons que té l'univers, aquesta temperatura és el resultat, és el que queda, és el residu de l'explosió inicial del Big Bang, de l'inici de l'univers, doncs va quedar un residu, que en diem la radiació de fons de microones, que se li pot mesurar la temperatura, i aquesta temperatura és aproximadament de 2,7 graus Kelvin. Què vol dir això? Vol dir que està a 2,7 graus del que coneixem com a zero absolut, convertit a una temperatura que puguem entendre, que són els nostres graus centígrads o graus Celsius, doncs la temperatura aquesta de fons de l'univers, de l'espai, és de menys 270 graus centígrads. Per tant, aquesta seria la temperatura que trobaríem en qualsevol punt de l'espai, excepte si estem exposats a la radiació d'una estrella, que llavors podem tenir temperatures més altes.
Déu-n'hi-do, sí que en sap aquest home. Mare de Déu, moltes gràcies per la resposta. En Salvador Ribas, que és el director del Parc Astronòmic del Montsec. Som a la recta final d'aquest primer dia de la setmana, la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, i què fem sempre abans d'acabar el programa? Què fem cada dia, de cada dia, de cada dia? Perquè això no ens ho saltem mai, eh? Ni quan hi havia futbol abans, això no ens ho saltem mai, ja pot passar qualsevol cosa, podem començar més tard, si hi ha moltes trucades podem reservar alguna cosa, però no ens saltem mai dels mais. El que hem decidit que aquesta temporada, que ja estem a punt d'acabar-la, queden 6 setmanes, fem per tancar i per poder anar a dormir, que és explicar un conte, no?
Contes per anar a dormir, amb Anna Maria Ricart.
Que comencem un nou mes i comencem una nova setmana i comencem unes noves històries, que vol dir que ve l'Anna Maria Ricart. Bona nit, com estàs?
Bona nit.
I ens porta un nou autor, però és que estic veient que avui ens portes un altre dels grans, grans contistes del país.
Sí, el Sergi Pàmies.
Mare meva.
Que jo sé que t'agrada molt.
Molt, sí senyora.
He seleccionat alguns contes del recull Cançons d'amor i de pluja, publicat per Quaderns Crema. I no sé què podem dir del Sergi Pàmies que no sapiguem, que ha escrit molts reculls de contes, que ha escrit també novel·les, articles periodístics, guions, que és un col·laborador habitual des de fa temps a la ràdio i a la televisió, Ah, i és també un gran traductor del francès al català o al castellà.
Tens tota la raó. Sí,
no ho dic perquè ha traduït amb gent com la Melino Tom, que a mi m'encanta, per exemple.
Sí, sí.
Per això,
clar,
per
hi, ha un, hi ha un motiu molt, molt clar del per què sap tant de francès, no?
Exacte, perquè l'hagués pogut estudiar, evidentment,
sí, clar.
Això es pot fer, però és que va néixer a París el 26 de gener del 1960 perquè la seva mare, l'escriptora Teresa Pàmies, i el seu pare, el dirigent del SUC, Gregorio López Raimundo, es van haver d'exiliar a França durant la dictadura franquista. Uh-huh. Ell va tornar, en Sergi Pàmies, i la família van tornar quan en Sergi Pàmies tenia 11 anys, tornen a Barcelona.
Clar, però amb 11 anys tu ja parles francès, com si fos la teva llengua.
Exacte, absolutament.
Sí, sí.
I pel que fa a les influències, en una entrevista que he trobat a la revista Serra d'Or dels anys 90, ell deia que quan va començar a escriure, que va començar amb els contes, precisament, uh-huh, gairebé no havia llegit res de narrativa catalana. Diu, potser un parell de contes del Pere Calders, però res. Havia llegit poesia, això sí, Joan Vinyoli i Salvat Papasseit, i confessa que ell li buscaven influències entre narradors catalans, però que les seves veritables influències, quan comença a explicar històries, les va tenir del cinema i de la publicitat, o sigui, de les pel·lícules i dels
anuncis. I dels anuncis, sí, que bona aquesta. Sí, sí. Molt bé. Escolta'm, què trobem en aquest llibre concret, a Cançons d'amor i de pluja?
Doncs en aquests contes parla de l'amor, de quan comença i de quan s'acaba. La cita que obre el llibre és de Santiago Rusiñol i diu així, diu, les millors cartes d'amor són fetes pels que no estan enamorats. Tota una declaració d'intencions.
Sí.
I així doncs els relats parlen de l'amor, però també parlen de fer-se gran, de morir-se, de la relació amb els pares ja grans. Són reflexions fetes des de la maduresa, l'obra és del 2013, i es diu d'aquesta obra, que és molt autobiogràfica, ell mateix em sembla que ho ha dit també. I llegint crítiques d'aquella època apareix molt la paraula commoure, són contes que commouen. Ara bé, hi trobem també l'humor i la ironia del Pàmies.
Marca de la casa, sí.
Així com també la seva melanconia. I també, de tant en tant, aquests contes ens inclouen a nosaltres, els lectors.
Els
fa uns exercicis, fa un exercici molt interessant de posar-se com a autor i d'encloure'ns als lectors.
Els lectors.
És molt xulo.
Molt bé. I amb quin conte comencem la setmana, doncs?
Mira, com que el llibre es diu Cançons d'amor i de pluja, el recull consta de 26 relats, 5 dels quals els titula cançó. Primera cançó, segona cançó, etc. I articulen una mica el llibre. I parlen, evidentment, de l'amor.
De l'amor, molt bé.
Llavors jo començaré amb la primera cançó, que és la que obre el recull, i la segona cançó.
Molt bé. Doncs vinga, va, comencem la setmana Pàmies amb la primera cançó i la segona cançó.
Primera cançó. Tinc una teoria. Si t'enamores sota la pluja, l'amor perdura més que no si fa bon temps. En els últims anys, i sense cap pretensió científica, he preguntat a tothom que he conegut en quines condicions meteorològiques s'ha enamorat. En general m'ho expliquen sense reserves, amb la mirada saturada de nostàlgia o amb una contrarietat que no s'esforcen a dissimular. Tinc 715 respostes desades cronològicament i amb el rigor d'un dilatant, m'aventuro a afirmar que la pluja és beneficiosa per aquest sentiment. De les respostes també en dedueixo que ens ve més de gust recordar com van conèixer un amor passat que no un de vigent, i que d'entrada no donem cap importància si plovia o feia sol. Encara que pugui semblar que la neu afavoreix l'amor, l'estadística no enganya, que nevi és una catàstrofe. Soc conscient que aquestes dades, aparentment inútils, poden fer pensar en una dèria de col·leccionista desvagat, però en moments de desconcert m'han ajudat a prendre decisions. Fa anys me'n vaig anar a viure a una ciutat atlàntica i sempre que plou em poso la gabardina i surto a voltar pels carrers. Veig dones amb bosses de plàstic al cap i calçat inadequat sota els porxos de les places més cèntriques i sota les marquesines de les botigues de luxe, tremolant després d'haver-se mullat fins al moll de l'os. I en veig d'altres que, amb una inconsciència heroica, surten a buscar taxis que mai no s'aturen. Xop, les observo amb atenció, buscant un creuament de mirada revelador, esperant que, amb la violència d'un llamp, l'amor ens fulmini.
És capaç d'haver-ho fet.
És capaç d'haver-ho fet, i és bonic.
És molt bonic, sí, és molt bonic. Té bastanta raó, jo diria, també. Estic bastant d'acord amb ell. Sí, estic bastant d'acord.
Amb això de la pluja?
Amb això de la pluja, correcte, sí, sí.
Alguna teoria al respecte? Per què deu ser?
No, no ho sé, perquè...
Perquè
no,
vas...
No, no ho sé.
Vol per fora i vols que t'escalfin el cor o alguna cosa?
No, perquè quan t'enamores, t'enamores. Però que la pluja, jo també penso que porta com bona sort l'amor. Mira, una coincidència. Sí, sí. No n'he parlat mai amb ell d'això, però una coincidència. Va, anem per la segona cançó.
Segona cançó. L'home sent que dintre seu hi acumula més amor del que és capaç de donar. No deu ser greu, pensa. Per sort, li agrada més donar-ne que rebre'n. Per això procura ser generós i ho fa amb una intensitat que sorprèn les persones estimades. També és conscient que no pot concentrar tot l'amor en una sola persona. La dona que estima, per exemple, li fa entendre que potser n'està fent un gra massa. Amoïnat, l'home se'n distancia una mica, però aleshores ella li diu que ja no el reconeix i que ha arribat el moment de deixar-ho estar. L'home compensa la tristor de la separació invertint tot l'amor que fins ara només donava a una sola dona en altres dones que, en general, no li corresponen. Això que potser seria frustrant per algú altre, a ell ja li està bé. Així no ha d'esperar cap retorn i pot col·locar els excedents d'amor que, de manera monstruosa, continua generant. Procura reciclar part d'aquest sentiment a través dels fills, tot i que de seguida comprèn que si continua estimant-los d'una manera excessiva, deixaran de necessitar l'amor que els ha donat fins ara. Ben aviat l'equilibri es trenca, ja no té l'energia d'abans. Respira amb dificultat, sobretot quan ha d'anar amunt i avall procurant regalar amor sense cap criteri malbaratant-lo. Per recuperar-se ha de dormir més i submergir-se en una espiral de malsons. Una nit, en què gairebé no es pot moure, sent que l'amor se li agrumolla la sang i que literalment l'asfixia. Estirat a l'ambulància que, amb un fil de veu, ha aconseguit demanar per telèfon, recorda els temps en què era capaç d'estimar d'una manera natural, sense ser-ne conscient. La sensació de pànic contrasta amb la quietud que l'envolta. La immobilitat de l'aire, el tacte del pijama, la indiferència professional dels infermers i la presència d'un amor imminent. Si encara li quedessin energies, a l'home li agradaria negociar amb la mort i regalar-li tot l'amor que té a canvi de viure una mica més, encara que sigui sense amor.
Que bonic. Que bonic.
Molt
bé. Serà una gran setmana,
sí,
Pàmies.
Sí, és fantàstic aquest recull del Sergi Pàmies.
Doncs res, que disfrutarem. Gràcies, fins la setmana que ve.
A vosaltres, adéu.
Buscant de quin any era aquest llibre de cançons d'amor i de pluja en Sergi Pàmies i veig 2013. Meravellós. O sigui, que aquesta setmana ens ho passarem bé. Hi ha molts llibres d'en Sergi Pàmies de contes per triar i com que això continuarà, si Déu vol, l'any que ve, doncs ja anirem veient diferents moments de la vida dels autors, perquè hi ha èpoques que escriuen amb un determinat to i altres èpoques que escriuen d'una altra determinada manera. Però, en definitiva, el que volem és sempre és fer aquest conte per abans d'anar a dormir, que és l'objectiu de cada setmana de l'Anna Maria Ricarda, presentar-nos als diferents autors per una mica, doncs, tenir la possibilitat de conèixer totes aquestes històries que, d'una altra manera, ara ja de grans, oi que ningú ens explica contes de grans? I és una cosa que normalment de petits sempre fem. O ens els fan, o els expliquem a nosaltres, o els expliquem als més petits, o als nostres fills, nets, nebots. Tothom ha explicat o li han explicat un conte. És una cosa d'aquestes globalitzada que no té res a veure ni amb la IA ni amb les pantalles, sinó senzillament algú al teu costat, o explicant-te, inventant-se'l, o senzillament llegint un conte. I és el que hem volgut recuperar aquesta temporada aquí, la nit dels ignorants. Res, que arribem a les 2 de la matinada, que avui hem de plegar perquè ja és hora de també anar-nos a dormir. Hem escoltat el conte de l'Anna Maria, per tant, ja ens en podem anar a dormir. Tornarem, això sí, demà puntualment a les 12 de la nit, aquí a la Nit dels Ignorants, al 93-201-7474. Els que sempre voleu trucar, els que fa 40 anys que escolteu el programa i finalment us decidiu a trucar, a tots, us vull a tots, demà a les 12, escoltant una nova edició de la Nit dels Ignorants amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses boniques i serenes, com ens agrada dir nosaltres. Així que descanseu. Bona nit, fins demà.